Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Mira, avui viatgem en el temps i en l'espai, perquè ens n'anem cap a Egipte, un lloc que sé que a tu t'agrada.
Sí.
I ens n'anem perquè és d'aquelles coses al voltant de les piràmides. Ambientem-nos.
Amb efectes especials i tot,
Ja ho veig.
Això és música antiga egípcia.
Molt bé. Doncs situant-nos en aquesta època, hi ha moltes preguntes al voltant dels egipcis i sobretot de com es van construir les piràmides, etc. No? És evident que a mesura que avança el temps anem descobrint coses noves i hi ha hagut moltes teories amb les que s'ha discutit sobre com amb la tecnologia que tenia en aquella època, que era ja no analògica, era digital però de dit, és a dir, m'entens?
Era manual.
Exacte. Entre 4.500 i 2.500 anys abans de Crist va ser possible crear aquestes piràmides, moure aquelles pedres gegantines, apilar-les, no?, i fer tot el que van fer. És curiós perquè ja saps que a mi això especialment m'agrada veure com a través de l'estudi a vegades de la natura, dels fòssils i del que ens ha deixat, no?, el pas del temps marcat a la Terra, descobrim altres coses. I ara aquí tenim una mostra més de com un estudi sobre la història mediambiental acaba aportant llum a la història en general de la humanitat, no? I m'explico. Ens hem de remuntar a l'any 2013, allà en unes excavacions que es feien a Wadi al-Jarf, es van trobar els papirs en una zona a prop del Mar Roig, en les quals algun dels rotlles que es van trobar dataven del regnat de Keops i parlaven d'un funcionari anomenat Merer, i els esforços que feien ell i els homes que estaven sota seu per transportar pedra calcària pel Nil fins a Gizeh, per fer la capa exterior del que es coneix com la Gran Piràmide. Uh-huh. No? A partir d'aquí van dir, què vol dir això de transportar per aigua? Perquè allò és desèrtic, allà no hi ha aigua, allà no hi passa el riu.
Clar.
No? Aleshores van començar a plantejar-se poder fer un estudi per mirar a veure d'aquí què en podien extreure. Llavors, a partir d'unes perforacions que s'havien de fer per unes obres actuals d'enginyeria urbana a prop de la ciutat de Gizeh, els investigadors van començar a analitzar diferents nivells de roca d'aquesta plana. Els fòssils que van trobar a la zona han donat informació sobre els canvis del nivell de l'aigua del riu al llarg de la història. I a més, atenció, és que jo per això dic, quan fan tot aquest puzzle de ser tan bonic descobrir això, els ossos i les dents de les mòmies de l'època han revelat que la zona s'havia tornat més seca més tard. Mm-hmm. És a dir, hi havia més aigua abans, es va anar assecant, i a partir d'aquí, més els anàlisis, atenció, del pol·len fossilitzat han aportat...
Del pol·len fossilitzat?
Sí, sí, és que és espectacular. Han aportat proves sobre la vida vegetal antiga. Una vida vegetal que han vist que no hagués sobreviscut sense aigua.
Clar.
És a dir, trobes unes restes que dius, a veure, això estava aquí en aquest espai on ara aquí no hi arriba el riu, però resulta que hi ha proves que aquí hi havia vegetació. Una vegetació que només creix si hi ha aigua. Aleshores veus que els ossos i les dents de les mòmies de l'època, que no sé com, però revelen que la zona havia sigut més humida i que es va tornar seca més tard, és a dir, posteriorment a la construcció de les piràmides d'aquesta zona. Això unit als papirs que deien que hi havia aquest pobre home intentant fer portar les pedres, ha donat llum a aquesta nova revelació que han acabat, donant-la per bona, i que per tant s'ha publicat també, que hi havia un canal de Keops, que era un braç del Nil d'aigua que ara ha desaparegut i que arribava a peu de l'obra. Des d'aquí es desvella un dels grans misteris de com podien portar aquestes pedres, perquè a unes distàncies enormes, no? Si no hi havia... És a dir, sempre és veritat que s'ha dit això, més que inexplicable, resultava impossible veure el transport a través del desert d'aquestes pedres des de la riba del Nil, a l'altiplà, perquè és un altiplà,
sí,
de Giza, on es troben aquestes piràmides, no? Clar, durant molt temps els científics van suposar que el transport de les grans pedres es feia a través del riu, però clar, arribaven on arribaven, si és que no hi havia un canal, que ara s'ha demostrat que hi era, que n'és molt més a prop, a peus, de l'antiga espai, no?, de l'antiga ciutat, que ara és ciutat, no? Clar, però no hi havia encara evidències físiques per dir, sí, sí, podem dir realment que aquí hi havia un canal que es va assecar més tard i que, per tant...
Un canal que seria natural, entenc,
exacte,
eh?
Exacte, un canal natural.
Un braç,
sí,
un braç.
I aleshores, què passa? Que, clar, aquí ara s'ha pogut reconstruir la història fluvial de 8.000 anys del Nil, que aviat està dit, en tota aquesta zona, no? I llavors aquí aquestes proves, clar, han vist que hi havia realment aquest braç que recorria tot aquest tram que ara és desert. D'aquesta manera simplificava molt el transport de les pedres gegants i altres materials de construcció, perquè, clar, a banda de les pedres hi anaven altres materials de construcció i les provisions, perquè com alimentes la quantitat de gent
clar,
que tenies
clar.
Allà, ja sé que eren unes claus, però
clar.
Havien de menjar si havien de treballar, no? Clar, llavors les piràmides de Keops, de Kefren i de Misserica, que era com una mena de misteri de com s'havia arribat fins allà totes aquestes pedres, doncs ara s'ha demostrat que realment hi havia aquest braç, d'aquest canal, que servia per transportar les pedres, no? Llavors aquí ve aquesta relació que hi ha i que és tan important de com la ciència mediambiental acaba, no?, aportant llum a una qüestió històrica
sí, sí.
i humana, diguéssim, però que, clar, va molt lligada a la natura i a l'entorn en el que vivim, no?
De fet, el progrés i el desenvolupament d'Egipte no s'explica sense un Nil molt més cabalós
correcte.
Del que hi ha actualment, eh?
Sí.
Tot i això, el Nil és un senyor riu, eh?
Sí.
Si pots fer... Jo vaig tenir la sort de poder fer un creuer pel Nil i la veritat és que és absolutament espectacular. Et fas creus de la vida que hi ha al voltant del riu. Bé, de fet, ja ho diuen, eh? Lo riu és vida, oi?
Sí, senyor.
Doncs allà queda més demostrat que mai. I és veritat que també veus moltes zones per on abans hi havia més aigua que cada cop han quedat més despoblades.
Cert.
No?
De fet, ells, a partir dels estudis, han vist que fa 4.500 anys la zona no era desèrtica, sinó que el nivell més alt del riu Nil oferia un paisatge aquàtic. O sigui, molt diferent, absolutament diferent al que ara tenim, no? Llavors ells, el que han fet el científic és reconstruir l'ascens i la baixada de les aigües del canal de Keops, que creuen que es va assecar completament al voltant de l'any 600 abans de Crist.
Mm-hmm.
O sigui, clar, estem parlant de fa 4.500 anys a la zona, però al voltant de l'any 600 ells consideren que després del que se'n diu el període humit africà, on aquí hi havia molta més aigua, l'aridificació va anar sent gradual, no? Es va anar assecant de forma gradual a causa de la insolació del clima, és el que ens està passant ara,
clar,
no?
Clar.
També, vull dir, el clima ha anat canviant. Llavors, va anar baixant el nivell del riu, del Nil, fins als nivells doncs, més baixos, no? I després els que hem anat tenint a partir d'ara, perquè això també ha anat evolucionant. Però bé, no deixa de ser important de descobrir a partir d'aquí el que dius tu, sense aquesta aigua no hi hagués hagut el desenvolupament. Hi ha de moltes coses, però aquí se'ns desvetlla un dels misteris d'aquestes piràmides en concret, de dir com durant tant temps com havien portat aquestes pedres, que és impossible portar-les pel desert.
Tu t'imagines la intel·ligència dels egipcis d'aquell moment aplicada avui dia amb la tecnologia que hi ha?
Bé, sé que haguéssim fet. Ara això sí, també t'he de dir que hi ha encara un altre misteri, és a dir, ara tenim clar com van arribar les pedres fins a peu d'obra, pedres i el que dèiem, i tot el material de construcció, etc., a tot el complex de la piràmide de Gizeh, però encara falta veure com ho van apilar això. Aquest tema, tot i que hi ha teories diverses, saber com es van acabar posant totes aquelles pedres absolutament immenses, sense tenir les grues retros que tenim avui.
Amb moltes vides.
Això segur, aquesta part segur.
Sí, sí, la veritat és que posa la pell de gallina a veure-ho i que ens dona la sensació de que les piràmides estan com molt a prop una de l'altra, no?
Mm-hmm.
Però la veritat és que no, és que hi ha unes distàncies considerables que si allò havien de fer-ho a peu i amb aquelles temperatures...
Clar, clar. La cosa era complicada, eh?
Especialment complicat. Va, anem a recordar una cançó de les Bangles, Walk Like an Egyptian. Em sembla que ens va de meravella per il·lustrar la curiosa del dia, que podeu recuperar al podcast de radiolot.cat com la resta de seccions dels 5 minuts més. Egyptian.
La botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.